Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Ser número 1 en esport. Esports, els que vulguis. No se'ns escapa res, perquè ens interessa tot. Els diumenges al matí de 12 a 1, La Graderia, a Ràdio Móra d'Ebre.
La Graderia Móra d'Ebre.
Esport i música, la combinació exacta per un cap de setmana perfecte. La Graderia. Els diumenges al migdia, de 12 a 1, amb Eduard Pino. Aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. La Graderia Móra d'Ebre. Els esports de les nostres comarques.
Què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge 15 de desembre. Són ara mateix les 12:01. Benvinguts en una nova edició de La Graderia. Estem escoltant Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Com sempre, fem un ràpid repàs al sumari i arrencam amb el programa d'avui. Avui a La Graderia farem un repàs, com sempre, d'algunes de les notícies més destacades que ens deixa la setmana. També farem un repàs a la jornada de la primera i segona divisió per avui diumenge. Parlarem dels resultats de la Lliga de Campions i l'Europa League. Parlarem també del futbol de casa nostra amb tota l'agenda esportiva per avui. Descobrirem un altre equip de llegenda i acabarem el nostre programa amb la secció de llave de petona. Avui amb més històries futbolístiques. Per això, no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM a La Graderia. I com sempre fem a l'inici del nostre programa, hem de començar arrencant amb la companyia del que ha estat el número 1 de la llista dels 40 principals aquesta setmana. Avui en la companyia de Breaking Ball, de Miley Cyrus. L'escoltem a continuació per començar La Graderia d'aquest diumenge.
Prepara't! Arriba el número 1 a la teva ràdio. Et presentem l'èxit més important del moment. El número 1 dels 40 principals.
Like a rainbow, I never hit so hard. just walked away, I will always want you.
Ser. Número 1 en esport.
Bé, doncs encetem ja la graderia d'aquest diumenge amb les notícies més destacades que ens deixa la setmana. Recordin, n'hi ha hagut moltes, però aquí en repassem algunes de les que deixa aquesta setmana en quant a l'esport. I és que el Barça entra ja al mercat americà de la mà d'Intel. L'empresa pagarà 5 milions d'euros aproximadament a l'any per a posar el logo dins la samarreta del Barça. Als logotips de Nike i Qatar Airways s'afegeix ara, a partir de demà, el d'Intel Inside. Això sí, amagat a l'interior de la samarreta blaugrana. El Barça i l'empresa informàtica van presentar oficialment l'acord de patrocini que s'allargarà fins al 2016 i que li suposarà un benefici aproximadament d'uns 5 milions d'euros per temporada. Serà la primera vegada que un club de futbol inclogui publicitat a la part interior de la samarreta. I Zubizarreta viatjarà dimarts a l'Argentina per a seguir la recuperació de Leo Messi. Cal destacar que aquest passat dijous el preparador físic del Barça, Elvio Paolo Rosso, ja es va desplaçar fins a Buenos Aires. Mentrestant, el director de futbol professional del Barça, Andoni Zubizarreta, viatjarà el proper dimarts a l'Argentina per a seguir la recuperació de l'argentí Leo Messi, segons ha informat el Barça a través del seu compte oficial de Twitter. Zubizarreta no tornarà a Barcelona fins al dissabte, després de 5 dies al país sud-americà. Ens referim al dissabte de la propera setmana. De fet, aquest dijous ha estat el preparador físic del Barça, Elvio Paolo Rosso, qui s'ha desplaçat fins a Buenos Aires per a seguir de primera mà la recuperació de Messi i fer-se càrrec del pla específic de l'últim tram de la recuperació del crac argentí. Més notícies, la NBA continua buscant un local al centre de Barcelona per obrir-hi una cafeteria. L'Ajuntament de la ciutat, que aquest dijous passat va inaugurar una pista de bàsquet a la Barceloneta amb la presència de Cedric Ceballos, hi està col·laborant. I és que la NBA continua buscant un local al centre de Barcelona per obrir-hi una cafeteria-restaurant. L'Ajuntament de Barcelona, que el passat dijous va inaugurar una pista de bàsquet a la Barceloneta amb la presència de Cedric Ceballos, excampió de concurs d'esmaixades, està col·laborant amb la principal lliga professional del bàsquet mundial. La recerca de l'espai per a construir una NBA cafè s'està fent per carrers molt cèntrics de la ciutat, on es concentra la màxima presència de turistes. La ciutat de Barcelona, que l'any passat va signar un conveni amb la NBA, coneixerà en un parell de mesos si pot acollir algun partit amistós de la temporada 2013-2014 de la màxima Lliga Mundial de Bàsquet. Bé, doncs aquestes són algunes de les notícies. En repassem de seguida més, encara ens en queda alguna, però abans hem d'escoltar més música aquí a la graderia. Bye. 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 Bye.
I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between.
Seguim avançant a la graderia, portem pràcticament un quart d'hora de programa, moment de fer un repàs ràpidament a un parell més de notícies, d'algunes de les notícies més destacades d'aquesta setmana en quant al món de l'esport, i de seguida continuem amb més música. I és que la mitja marató de Granollers tindrà la participació del defensor del rècord mundial de la marató i el campió olímpic. La mitja marató de Granollers presentarà un cartell, sens dubte, de luxe en la seva edició del 2014. El proper 2 de febrer, els aficionats podran veure en acció a l'atleta que ara mateix defensa el rècord mundial de marató. És el kenià Wilson Kipsang, que, enfrontat amb l'actual campió olímpic l'ugandès Stephen Kiptich. a la cursa, que ja té 8.000 inscrits, i seran presents també els millors especialistes del Fons Mundial. La cursa va ser presentada quan manquen 50 dies ja per aquesta prova. I per acabar, Escòcia va refusar jugar contra la selecció catalana. Segons publica The Herald, Escòcia va refusar jugar contra la selecció de Catalunya de futbol el partit amistós del pròxim 30 de desembre. El rival de l'equip que entrena Gerard López serà, finalment, Cap Verd. I és que aquest mateix diari cita unes declaracions d'Andreu Subies, president de la Federació Catalana de Futbol. Escòcia ens va dir que no jugaran contra les nacions que no estan reconegudes. La SFA no va voler fer comentaris al respecte. Bé, doncs aquestes són algunes de les notícies també que ens deixa aquesta setmana en el món de l'esport. I ràpidament tornem a anar a escoltar una mica més de música, però recordin que després arriba ja el repàs de la Lliga de Campions en aquesta última jornada de la fase de grups, també de l'Europa League. I, com no, també farem un repàs, encara ens queda fer un repàs al futbol de la primera i segona divisió, tota l'agenda del futbol de primera i segona que s'han de disputar avui diumenge, també del futbol de casa nostra, del nostre esport, quina és l'agenda per a aquesta tarda, també per a aquest migdia, inclús aquest matí que ja s'han començat alguns partits, i després també a la part final arriba un altre equip de llegenda i per acabar la llave de pedon. Així que ens queden encara moltes coses per endavant a la graderia d'aquest diumenge.
Deshecha por dentro por un amor que me dejó seco. Tardé en curar la herida que me hizo bajo mi pecho. Estaba indefenso, pero llegaste tú lanzando un beso. Agitaste los sentidos de mi cuerpo. Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos. Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel. Bésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder. Bajando hasta el cinturón que tú desabrochaste sin ningún pudor. Empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación. De éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis. El hacer que olvide todo lo que un día perdí. Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir.
Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Cadena Ser. Número 1 en esport.
Estan escoltant la graderia a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser, moment d'encetar ja l'apartat de la Lliga de Campions, s'acaba la Champions, almenys la fase de grups, i ja no torna fins al 2014. Fins al mes de febrer ja no torna la Lliga de Campions, no torna la màxima competició europea. Recordin que aquesta setmana, entre el dimarts i el dimecres, es va jugar la darrera jornada de la fase de grups. Anem a fer un repàs de com han quedat els resultats. Comencem pel grup A, amb el Manchester United, que va guanyar per 1-0 contra el Shakhtar Donetsk. I l'altre partit del grup, la Real Societat, que va perdre 0-1 contra el Bayer Leverkusen. Malauradament, la Real Societat se'n va d'aquesta Lliga de Campions sense haver aconseguit cap victòria, només un empat. D'aquest grup A es classifiquen per a vuitens de final United, Manchester United com a primer de grup i Bayer Leverkusen com a segon de grup, mentre que el Shakhtar Donetsk se'n va a la Europa League. Anem al grup B, Copenhagen 0, Real Madrid 2 i Benfica 2, Paris Saint-Germain 1. El Real Madrid passa com a campió de grup, Galatasaray finalment deixa la Juventus tercer, per tant l'equip turc de la Galatasaray se'n va també juntament amb el Real Madrid cap a vuitens de final, el conjunt turc però ho fa com a segon de grup, mentre que la Juventus es queda tercer i passa a la Europa League. Sens dubte, la derrota de la Juventus, ens havíem equivocat anteriorment amb els partits del grup B, havíem dit Copenhagen 0, Real Madrid 2, i l'altre enfrontament del grup B era el Galatasaray 1, Juventus 0. Un partit que, recordin, va jugar-se, o almenys una estona, durant el dimarts, en els partits del dimarts, però a causa d'una intensa nevada va haver de suspendre's el partit i es va jugar el dimecres al migdia. Amb victòria per al Galatasaray, que va marcar el gol gràcies al gol de Sneijder, un gol que el classificava, doncs, com dèiem, per aquestes octaus de final de la Lliga de Campions, deixant a la Juventus fora. La Juve, que sens dubte era un dels favorits per aconseguir aquest títol, queda fora a les primeres de canvi. Així doncs, com dèiem, Real Madrid i Galatasaray jugaran els octaus de final de la Lliga de Campions, la Juventus se'n va a l'Europa League i queda eliminat el Copenhagen. Al grup C, ara sí, Benfica 2, Paris Saint-Germain 1 i Olympiacos 3, Anderlecht 1. Victòria també de l'Olympiacos, que ja és equip d'octaus de final. Paris Saint-Germain passa com a campió de grup, Olympiacos com a segon, el Benfica queda tercer, se'n va a l'Europa League i l'Anderlecht queda eliminat. I al grup D, Bayern de Múnich 2, Manchester City 3 i Victoria Pilsen 2, CSKA de Moscú 1. Queda com a campió de grup el Bayern de Múnich, també es classifica el Manchester City, tots dos han quedat amb els mateixos punts, però el City passa a octaus com a segon de grup. El Victoria Pilsen, després de la victòria contra el CSKA de Moscú, aconsegueix aquesta tercera posició que li dona accés a disputar l'Europa League, mentre que el conjunt rus del CSKA queda eliminat. Al grup E, Schalke 04 2, Basilea 0 i Chelsea 1, Steaua de Bucarest 0. El Chelsea passa com a primer de grup, el Schalke 04 ho fa com a segon, el Basilea se'n va a l'Europa League i l'Steaua de Bucarest queda eliminat. Al grup F, Olympique de Marsella 1, Borussia Dortmund 2 i Nàpols 2, Arsenal 0. El Borussia Dortmund, aquest sens dubte ha estat el grup de l'amor, el grup de l'amor total i absolut. Borussia Dortmund passa com a primer de grup, Arsenal com a segon i el Nàpols queda eliminat de la Lliga de Campions i haurà de conformar-se amb l'Europa League. Tot i això, Borussia Dortmund, Arsenal i Nàpols, els tres primers, han quedat amb els mateixos punts. 12, només la diferència de gols, ha certificat el Borussia Dortmund i l'Arsenal el seu passi per als octaus de final i ha deixat el Nàpols fora de la màxima competició europea. Sens dubte, també el Nàpols, juntament amb la Juve, seran els cocos d'aquesta Europa League. Mentrestant, l'Olympique de Marsella se'n va d'aquesta edició de la Lliga de Campions sense haver assumat cap punt. Més partits i més grups. Anem ja cap al grup G, on allí tenim l'Atlético de Madrid. Àustria de Viena 4, Zenit de Sant Petersburg 1 i Atlético de Madrid 2, Porto 0. Aquests van ser els resultats de la darrera jornada de la fase de grups al grup G. Un grup G que, recordin, l'Atlético de Madrid passa com a campió de grup, el Zenit de Sant Petersburg passa com a segon, el Porto haurà de jugar a l'Europa League i l'Àustria de Viena queda eliminat. Al grup H, per acabar ja, Milan 0, Ajax 0 i Barça 6, Celtic de Glasgow 1. El Barça passa com a campió de grup, el Milan ho fa com a segon, l'Ajax haurà de conformar-se amb l'Europa League i el Celtic de Glasgow que queda eliminat de qualsevol competició europea. Bé, doncs ja tenim els equips a vuitens de final. Recordin, Manchester United, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Galatasaray, Paris Saint-Germain i Olympiacos, Bayern de Múnich i Manchester City, Chelsea i Schalke 04, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Zenit de Sant Petersburg i Barça, Milan. Aquests són tots els equips que passen de ronda als vuitens de final de la Lliga de Campions. Aquí ja comença la Lliga de Campions autèntica i de veritat, amb partits d'anada i partits de partits també de tornada. Recordin que demà dilluns a les 12 del migdia es fa el sorteig dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Ja ho saben que els que han quedat campions de grup, és a dir, que han passat als vuitens de final com a campions de grup, tenen l'avantatge que el partit de tornada es jugarà al seu estadi. És un punt a favor per als que han quedat com a campions del seu corresponent grup. Veurem demà, doncs, en qui li toca al Barça, al Real Madrid, a l'Atlético de Madrid, als nostres representants espanyols, als vuitens de final de la Lliga de Campions, en partit d'anada i tornada, i recordin que serà ja de cara al mes de febrer, a finals de febrer, quan es disputin els partits de Lliga de Campions, és a dir, la Lliga de Campions descansa i no torna fins a finals del mes de febrer. I d'altra banda, deixant ja a la Lliga de Campions, anem cap a l'Europa League, on el València va empatar 1-1 contra el Cuban a Mestalla, el Swansea va perdre 1-0 contra el St. Gallen, Betis i Regica van empatar 0-0 i el Sevilla va aconseguir la victòria a Alemanya al camp del Friburg per 0-2. Important victòria del Sevilla en aquesta darrera jornada també de la fase de grups de la Europa League. Una Europa League que també es farà el sorteig de la següent ronda demà dilluns i veurem també els equips espanyols contra qui es veuran les cares. Recordin que aquí també hi entren els tercers classificats de la fase de grups de la Lliga de Campions que han quedat eliminats i que no han passat als vuitens de final. És el cas, recordin, de Juventus i Nàpols, que sens dubte seran rivals complicats en aquests bombos de l'Europa League. Bé, doncs fins aquí el repàs a la Lliga de Campions, a l'Europa League. Nosaltres seguim avançant a la graderia amb més música.
SER. Número 1 en esport.
Bé, doncs hem repassat ja la Lliga de Campions, també l'Europa League. Seguim avançant al magazín de la graderia, el programa d'esports dels diumenges al migdia a Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER. Ja passem 32 minuts des de les 12 del migdia. Recordin que estarem amb vosaltres fins a la 1. És moment ara de fer un repàs al futbol professional. Primera i segona divisió, tots els partits que s'han de disputar i que es disputen avui diumenge, doncs us repassem ràpidament per a que ho tingueu ben anotat a la vostra agenda. Comencem per la primera divisió espanyola, on avui diumenge a les 12 del migdia ha començat el partit entre l'Almeria i l'Espanyol. De cara a la tarda, a les 5 es juga la Real Societat Betis, a les 7 el Sevilla Atlètic de Bilbao i a les 9 tanca la jornada d'aquest diumenge l'Atlético de Madrid-València. Gran partit també aquesta nit. Cal destacar que de cara a demà dilluns la Lliga continua, posa el punt final en aquesta jornada. Número 16, el partit entre el Valladolid i el Celta, un partit que serà a les 10 de la nit i que podran veure en obert mitjançant 4. Deixem la primera divisió, aquests són els partits per avui diumenge, també el que es juga demà. Anem ja cap a la Liga Adelante, segona divisió espanyola. Avui diumenge a les 12 del migdia ha començat el partit entre l'Eibar i el Deportivo de la Coruña. A les 5 de la tarda es juguen dos partits, un d'ells és el Murcia-Barça B i l'altre l'Sporting Mirandés. A les 6 de la tarda es juga el Córdoba-Tenerife i a les 6 i quart tanca la jornada el Jaén-Mallorca. Bé, doncs aquests són els partits de la primera i segona divisió espanyola que s'han de disputar entre avui i demà. També cal destacar que aquesta setmana torna la Copa del Rei. Aquesta setmana es disputen els partits de tornada dels 16ens de final de la Copa del Rei. Es juguen entre el dimarts i el dimecres, aprofitant que la Lliga de Campions ja ha baixat el seu teló i no el tornarà a aixecar fins a finals del mes de febrer en els partits de vuitens de final, és moment de seguir avançant amb la competició de la Copa del Rei. Per exemple, el dimarts a les 8 del vespre es juga el Getafe Girona, el Llevant Recreativo de Huelva, l'Elx Villarreal, Osasuna Màlaga i a les 10 de la nit també del dimarts es juguen dos partits més. És el cas del Barça-Cartagena, un partit que es veurà en obert a través d'Antena 3, i l'altre partit és el Granada-Alcorcón. Ja passem cap a la jornada del dimecres, on es disputarà l'Atlético de Madrid-Sant Andreu, Real Societat-Algeciras, Betis-Lleida, Almeria-Las Palmas. Tots aquests partits a les 7 i mitja. A les 9 i mitja es juga el Sevilla-Racing, a les 9 i mitja el Real Madrid Olímpic de Xàtiva i de cara al dijous completen la jornada d'aquests 16ens de final els partits de tornada el València Nàstic de Tarragona a les 7 i mitja, recordin, partit d'anada al nou estadi 0-0, per tant eliminatòria totalment oberta. També a les 7 i mitja es juga l'Espanyol Real Jaén, el Rayo Valladolid i a les 9 i mitja serà el torn de l'Atlètic de Bilbao Celta de Vigo. Així doncs, aquests són els partits que s'han de disputar dimarts, dimecres i dijous corresponents als partits de tornada dels 16ens de final de la Copa del Rei. Després veurem quins són els emparellaments ja dels 8ens de final de la Copa del Rei. Bé, doncs, nosaltres seguim avançant a la graderia amb més música.
87.6 FM.
Futbolistes abrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romer.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino. Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Aquí els 40 principals. Tota la música que tu vols, que a tu t'agrada. Dilluns a divendres de 4 a 3 quarts de 8 de la tarda. Els dissabtes al matí de 10 a 12. 40 principals a Ràdio Móra d'Ebre. Música.
A l'escala de casa teva, a l'escola dels teus fills, al pàrquing, al teu carrer, a la feina, al súper, quan menges, quan et diverteixes. A Ràdio Móra d'Ebre, totes les coses tenen la seva hora. És l'hora L. Parlem de tot el que passa a prop teu. Actualitat, cultura, entreteniment.
L'hora L, a Ràdio Móra d'Ebre. Cada dia, de dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí.
L'hora L, amb Eduard Pino.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Les coses de prop són les que més ens afecten i cal saber quines són. Els matins, a les 9 menys 10, Hoy por Hoy a Ràdio Móra d'Ebre, amb Eduard Pino. Amb tot el que ha estat, és i serà notícia aquí. Hoy por Hoy, a les 9 menys 10, a Ràdio Móra d'Ebre. La informació més propera.
Hi ha una altra forma de seguir-nos. Hi ha una altra forma d'escoltar-nos. Ràdio Móra d'Ebre a internet. Ara, estiguis on estiguis, radiomoradebre.cat. La nostra programació obre fronteres. Anem més enllà. Arribem a tot el món. radiomoradebre.cat. L'altra forma de seguir-nos.
Perquè més enllà d'una firma, i d'una altra, el notari és també informació i assessorament als ciutadans. Els dilluns, a les 11 i 20, a l'hora L, el notari Gaspar Peral resoldrà dubtes quotidians en l'àmbit notarial. El Consell del Notari, a l'hora L, els dilluns, a les 11 i 20, a Ràdio Móra d'Ebre.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Estaba claro que no podríamos ser agua. No puede verse desde aquí. Unas palabras de aquella forma interpretadas, no tienen vida, no, ni tienen dónde ir. ¿Dónde ir? Lo has olvidado. La vida crece entre los matices. Se esconde siempre lo que no dices.
que ya no llegan. Suenan palabras que jamás las hieran.
Estem ja arribant a la recta final del programa d'aquest diumenge. Avui, a l'apartat de futbolistes, o més ben dit, d'equips de llegenda, sens dubte hem de parlar d'un altre dels equips que ens deixa la història del futbol. És, per exemple, el Real Madrid de Di Stéfano i les 5 Copes d'Europa. I és que explicar-vos totes les històries sobre equips de llegenda i no incloure el Real Madrid de les 5 Copes d'Europa seria com anar a un estadi de futbol i no veure bufandes o banderes de l'equip local, sens dubte. Perquè qualsevol que li pregunten per un equip que va marcar una època respondrà com a acte reflectiu el Madrid de Di Stéfano, sens dubte, el de les 5 Copes d'Europa consecutives. Sens dubte, el rei de reis, l'absolut dominador d'una etapa en la qual la major competició a nivell de clubs donava els seus primers passos i els va donar durant 5 anys consecutius de la mà d'aquest equip històric format per grans figures que van aconseguir una fita mundial. I és que ningú, fins al moment, ha aconseguit igualar aquesta gesta de guanyar 5 Copes d'Europa de manera consecutiva. Ho va fer, però, amb el president més important de la història del club, Santiago Bernabéu, i sota la figura d'un dels millors futbolistes que mai s'hagin vist, Don Alfredo Di Stéfano. I és que amb l'arribada de la saeta a Chamartín va arrencar la primera gran història del Real Madrid. Conegut així per la seva velocitat, el pibe va sorprendre en el seu primer partit al Bernabéu. Va ser amb la samarreta de Millonarios en la celebració de les noces d'or del conjunt blanc, amb 2 gols en la victòria dels seus, 4-2. I després de córrer 60 metres com un dimoni en el tram final del partit, va ser quan va conquistar els cors madridistes. Don Santiago Bernabéu va dir: "Vull aquest argentí." I així va ser. No sense abans, però, guanyar la primera gran batalla mediàtica davant l'etern rival. El Barça va arribar a un acord amb River Plate, el seu club de procedència, i el Madrid va fer el mateix. El govern espanyol va intervenir en la baralla i va proposar que jugués una temporada amb cada equip. El club català es va negar i Di Stéfano va acabar de blanc. I després d'ell van arribar més jugadors. Va arribar, per exemple, Francisco Gento i al costat d'ells Joseito, Héctor Reyrial o Miguel Muñoz, entre uns altres, van conquistar el títol de Lliga després de 21 anys de sequera. Tres títols domèstics en quatre temporades amb Di Stéfano com a màxim artiller. Però més enllà del domini nacional, l'equip merengue va centrar també la seva hegemonia en el vell continent, gravant el seu nom en la Copa d'Europa durant els seus primers 5 anys d'existència. I com qualsevol gesta, els inicis s'exigeixen heroics. París, 13 de juny del 1956, part dels prínceps. Davant del potent Stade Reims de Raymond Kopa, que l'any següent acabaria vestint-se de blanc, precisament, flanquejat a més per gairebé 40.000 ànimes, el Madrid de José Vilallonga, amb la Saet al capdavant, s'enfonsa en l'arrencada. 2-0 als 10 minuts de joc. Tot sembla perdut fins que el pibe de Buenos Aires retalla distàncies. Rial estableix l'equilibri i així s'arriba al descans. Els francesos tornen a colpejar, però el Madrid ja no és l'equip acomplexat de l'inici. Marquito es posa el 3-3 i de nou Rial, a 11 minuts del final, marca el definitiu 4-3 per al conjunt blanc. Europa estenyeix aleshores de blanc. Miguel Muñoz aixeca la primera Copa d'Europa de la història. Una temporada després, el vigent campió viu un moment delicat en la seva defensa del títol. El Ràpid de Viena, de Ernst Happel, posa contra les cordes als blancs després de remuntar el 4-2 de l'anada. Al descans, una batalla campal posa el Madrid contra les cordes, amb 10 per la lesió d'Oliva i virtualment eliminat. Amb un contundent 3-0, Santiago Bernabéu decideix baixar els vestuaris i deixar anar el primer dels seus jous legendaris sermons. Hi ha alguns que, en comptes de venir a jugar al futbol, no han fet per assistir a una revetlla. No només estan representant al Madrid, sinó també a Espanya, els va dir Santiago Bernabéu aleshores. La bronca, sens dubte, va donar resultat i el Madrid va forçar el desempat amb un gol de Di Stéfano. En el tercer partit, Kopa i Joseito acaben amb qualsevol opció de sorpresa. La final, davant la Fiorentina, va ser un pur tràmit. 2-2 i a defensar de nou la corona. Amb petites modificacions en la plantilla, on l'arribada del meta argentí Rogelio i el defensa uruguaià Santa Maria apuntalen un sòlid equip, el gran canvi es produeix a la banqueta, on Luis Carniglia pren les regnes i continua el carrusel de títols. Dues noves Copes d'Europa aterren a Conchaspina. La primera davant el Milan, a Heysel, després de remuntar fins a en dues ocasions, al final 2-3, i la segona i quarta consecutiva del club de Lligues de Campions, o Copes d'Europa més ben dit aleshores, enfront de l'Stade de Reims de Just Fontaine, per 2-0. Aleshores arriba un altre dels mites del madridisme, Cañoncito Puskás, una figura i un dels davanters més determinants d'Europa, al que Carniglia no acaba de convèncer pel seu evident baix estat de forma. Santiago Bernabéu, però, va dir-li al tècnic que el posés a punt. I així ho va fer. Encara que els fruits els colliria un any més tard el Madrid de Miguel Muñoz a Hampden Park, en el que encara es considera com la millor final de la història de la Copa d'Europa. 4 gols de l'hongarès i 3 de Di Stéfano van atropellar a l'Eintracht de Frankfurt. Va ser, sens dubte, tal l'admiració per la saeta que el 1964, davant la lògica decadència en el joc del crac hispano-argentí, va decidir presentar la seva dimissió abans de realitzar una convocatòria en la qual no estaria present. Bernabéu no va acceptar la renúncia i Muñoz va haver de presentar una llista per jugar unes semifinals de Copa d'Europa davant de l'Atlètic, en la que Di Stéfano no hi era. Aquí va acabar una època única, encara que començaria una altra gairebé tan brillant amb una nova Copa d'Europa, nombroses lligues i fins a una intercontinental. Aquest, però, ja no era el Madrid de Di Stéfano, el més gran que, sens dubte, ha donat en la història del club blanc, perquè 5 Copes d'Europa són moltes Copes d'Europa. Oh. I per acabar, l'agradaria d'aquest diumenge, com sempre, ho fem amb la secció La Llave de Petón. Avui amb més històries futbolístiques que escoltem aquí a l'agradaria. I avui a La Llave de Petón, una història de superació i lluita per aconseguir el triomf. Petón relata els passos de Fernando Llorente per a convertir-se en un dels millors delanters. Fernando Llorente, aleshores, a l'Atlètic de Bilbao. Escoltem La Llave de Petón d'aquest diumenge.
Deportistes que han nacido para ser protagonistas de un libro de ellos solos. Cuando un chavalín en su pueblo riojano, con ese campo tan bonito, con los árboles rodeando ese campo del pueblo, sale de su casa para encontrar otra familia y encuentra una segunda madre, y se le va y le enseña el camino de las estrellas, también tan pequeñito, y le empieza a hacer más fuerte, un poco más fuerte, no un poco más alto, no un poco más rubio, un poco más fuerte por dentro. Le deja ese regalo ya. Mira, tú fuiste como un hijo para mí y no hemos estado tanto tiempo. Yo aprendí a quererte y a enseñarte a que me quisieras y te marqué también un camino. Yo camino por ese camino. Y Fernando va creciendo en la adversidad. Una vez le escuché a Iván Zamorano. Luego supe que era un lugar común. Lo más importante de un deportista y también de un ser humano no es el número de sus victorias, sino las veces que es capaz de levantarse después de caer. Y Fernando Llorente, ese 9 excepcional, ya estaba en la selección española de su edad y, sin embargo, no jugaba en su equipo. Y Fernando, ese del que nadie duda, estaba en la duda. Había quien dudaba que él. Dudaban de él no dos voces, más de 2000 voces. Y fueron los que estuvieron a su lado, los que, o la que se fue antes también, enseñándole el camino de la fortaleza, los suyos apretándose junto a él, y él sobre todos, los que le hicieron conquistar ese sitio que hoy ocupa. Seguramente hoy hemos visto en la actuación de este 9 el mejor partido de su vida. Es imposible jugar mejor. Imposible. Es imposible ayudar más a su equipo. Un pase con el pecho de una excelencia que solo los grandes 9 que saben vivir en el punto de penalti puede dar. Un movimiento inverosímil en el que todos los futbolistas tenemos que hacerlo en dos toques, pisando, controlando y dando, que ha hecho en uno. Y el gol de la victoria. Nosotros en La Llave lo único que podemos hacer al abrir el vestuario es decirle: siéntate a nuestro lado, gracias Fernando, y disfruta, porque noches como esta no se repiten muchas veces en la vida. Fernando, muchas gracias, ¿eh?
Radio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Bé, doncs, i amb una bona història del futbol, com sempre, amb La Llave de Petón, posem el punt i final al programa d'aquest diumenge, dia 15 de desembre. Recordin que aquesta nit tenen una cita amb Dins l'Estadi, avui, com sempre, a partir de les 10 de la nit, amb tot el que ha donat de si el cap de setmana esportiu a les nostres comarques. No s'ho perdin aquesta nit a partir de les 10, ens tornem a escoltar. Gràcies, com sempre, per la seva companyia. Estan escoltant Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER. Que acaben de passar un bon cap de setmana i recordin que el proper diumenge es realitza el sorteig de la loteria de Nadal. Per tant, molta sort a tothom. Que vagi bé. Adeu-siau.
Fotografías por las esquinas de Dios y así tendré. y la voz de Edgar Allan Poe.